Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui parlarem del TOC, un trastorn que sovint no és gaire conegut ni ben entès. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres l'Oriol i la Raquel, que ens en parlaran en primera persona, i també la Montse i el Filip, psicòloga i psiquiatra del Servei de Salut Mental d'Adults de l'Hospital Universitari Santa Maria. Definició ràpida de TOC. És un trastorn d'ansietat causat per pensaments recurrents, que serien les obsessions, i uns actes que ens compliquen la vida, que serien les compulsions. Més tard ja en donarem més detalls, però ara començarem amb l'entrevista. La Raquel entrevistarà l'Oriol, que ens explicarà la seva experiència. És el primer programa on l'entrevistadora i l'entrevistat comparteixen la mateixa malaltia. Bon dia, Raquel. Bon dia, Oriol.
Bon dia.
Bon dia.
Doncs bon dia, Oriol, i benvingut aquí a Sortint del Cercle.
Ja gràcies, benvinguda a tu també, Raquel.
Sí, serà un mix, no?, de preguntes.
Sí, total, total. Sí.
Molt bé. En primer lloc, m'agradaria preguntar-te quan te vas adonar que et passava algo.
Bueno, quan te n'adones que et passa algo? Pues quan te passa algo.
Sí, com per sí. Exemple?
Per exemple, quan veus que comences a fer rituals perquè no tenen cap tipus de lògica ni sentit dintre d'un pensament racional.
D'acord. I sobre quina edat et va passar això?
Això em devia passar cap a l'època de l'institut. A l'època de l'institut, sí, uns 14, 15, 16 anys, una cosa així.
En aquell moment ho vas poder explicar, sent tan jove?
No.
I vas demanar ajuda?
Menos, claro.
Menos.
Sí, sí.
Val. Per a tu, què són els rituals?
Què són? Una manera de baixar l'ansietat.
D'acord.
Una manera absurda, si vols, i més si ho veus des de fora, però per mi és una manera de baixar l'ansietat.
I funcionen?
En principi sí, però és lo pan para hoy y hambre para mañana, que en diuen. Sí, sí, però en principi sí. Però t'ho dic que és una cosa molt absurda, és de molt, molt immediat.
I quant de temps t'afecta? O sigui, quant de temps al dia pots arribar a invertir?
A veure, això va per èpoques, també. Mm-hmm. Però jo, en èpoques passades, he arribat a invertir almenys més del 50% del meu dia. Sí, sí, sí.
Has pogut pensar a algun toc, a alguna obsessió compulsiva?
Amb molta medicació i amb molts anys de treballant-ho, alguna cosa sí. Sí, sí. És ficat-hi molt caparrut per aconseguir-ho.
I ens podries ficar un exemple d'algun tipus de TOC?
No sé, és que això ja, el que puga dir jo, està en 70.000 llibres, també. I no sé.
Però com a persona...
Persona en primera persona?
Sí.
No sé, pues, per exemple, la manera de ficar la roba, la manera de fer... Mira, jo faig fotos, m'he dedicat a això des de fa no sé quants anys, tants anys com TOC, tinc tants anys de fotografia com de TOC. Sí, sí. I a l'hora de fer fotos, pues, les meves fotos serien totalment diferents si no hi hagués TOC, segur.
Clar, perquè, com tu has comentat abans, tenim molta informació amb vídeos, amb llibres, etc. I hi ha tocs que, per exemple, són de números o...
Sí.
Hi ha diferents tocs, no?
O de lletres, sí, sí.
Correcte. I llavors, tu actualment també estàs col·laborant en un programa de ràdio?
Estic col·laborant amb un programa de ràdio, sí, sí.
I com penses que t'afecta el fet de tenir TOC a desenvolupar la teva feina?
Pues, bueno, diguem que soc bastant ordenat i bastant...
D'acord.
Sí, sí, sí.
És
sí.
molt important, llavors tindreu tot.
No, no, és important, no, és que com que tens TOC, ja ho tens, ja et surt de natural.
Uh-huh.
Sí, sí, per això estem molt ben vistos, els que tenim TOC.
Sí, de
sí,
fet...
Sí, sí, som els reis de l'ordre i del... Sí, sí, i de l'organització.
De fet, he estat buscant informació de com, de manera positiva, el TOC ens afecta, no? I una d'aquestes maneres positives és això, que com que són persones... ordenades o poden arribar i amb molt de control, doncs, per exemple, són bons per investigar petits detalls. Com, per exemple, doncs, una policia, un detectiu, seguretat... Sí. O sigui, no tenim
defensa... Un fotògraf, també.
Correcte. Perquè sí, sí. veien detalls que una altra persona sense això no podria veure.
Exacte, si es dedica a un programa de vídeo, per exemple... És el més fàcil del món és que tinguis alguna cagada. És el, doncs, amb TOC és molt, molt més difícil perquè t'ho mires 200 milions de vegades.
Sí.
Sí, sí.
O sigui, no hem de veure sempre la part negativa, sinó també que hi ha coses positives.
Bueno, mira, tindre... és que farem que menys.
Però saps? Això és positiu, però el patiment és menys.
Correcte, sí, sí, sí. Dic, menys mal que tenim això, perquè, exacte, No, jo la veritat m'estimaria més no tindre-ho.
Clar. I ens podries explicar què passaria si no fessis un ritual?
No, en principi, no res.
Però a llarg termini?
Pues que m'hauria de fotre una patrulla de rescat.
D'acord. Parlant d'això, quin tipus de tractaments hi ha per al TOC?
Pues... Fins on jo sé, és que jo tampoc ho sé, sóc un pacient, però sóc un pacient amb molta paciència. I res, pues, jo pel que he vist, d'entrada, química legal, o sigui, pastilles.
Uh-huh.
Pastilles a saco. I després, pues, bueno, tens algun... una psicòloga com, eixerida com la que parlarà després, mos explicarà, pues... quins tractaments, com ho fan, per exemple, per amb gent com nosaltres, amb diferents mètodes que estan... Per això, però els mètodes t'ajuden, però no et solucionen.
Prioritzes més el tema medicina psiquiàtrica o ajuda psicològica?
No, és que a mi això de la química, com a que ho tinc... dona molta confiança.
Ho tens assolit.
Sí, 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 sí.
D'acord. Llavors...
No, però la feinada que fan els psicòlegs és bestial, eh?
Uh-huh. Clar, perquè t'ajuden molt...
Sí, 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 sí. No només és allò atiborrat de pastilles, com si fossis una amanida de pastilles. Sí, sí.
Vale.
És a dir, necessites les dues coses.
Correcte.
I, de fet, l'avantatge d'una psicòloga és un treball a llarg termini...
A molt llarg termini.
Però després, quan te dones compte que has superat algun TOC...
Sí, que passes de tindre un TOC del 78% al 77%. Uau!
Correcte. Perquè, per exemple, a mi me feia molta por quan fa vent, doncs pensava que tot s'enlairia, o sigui, com si vingués un huracà aquí de cop i volta. I
aquí és difícil.
Però treballant amb la psicòloga, que parlarà després... em m'ha ajudat moltíssim, perquè no és el mateix que... Ara, quan fa vent, no sento el mateix que quan sentia abans.
Vale.
El malestar no és el mateix. I després, evidentment, la medicació també m'ha anat bé. Això és cert. I, per últim, què necessites de les persones del teu entorn?
Que em tolerin.
Uh-huh.
Sí, jo no vull molestar ningú, però tampoc vull que me molestin, ja està.
I t'agradaria que poder parlar amb algú d'aquest tema, que t'escoltessin?
És molt difícil parlar amb una persona que no té TOC, perquè és parlar-los no sé, jo per exemple m'és més fàcil parlar sobre el pentinat de Chewbacca, per exemple, que sobre el meu toc.
Vale, però almenys que no et critiquin.
Exacte, sí, sí.
La veritat és que el fet de que la persona et respectin, tothom et respecti, és algo que s'agraeix molt.
Doncs sí.
Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Raquel. I ara és el torn de la taula rodona. Tenim amb nosaltres el Philip, que és psiquiatre del Centre de Salut, de Salut Mental d'aquí de Balaguer, la Montse, que és psicòloga, i l'Oriol i la Raquel, que són parlant en primera persona. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, abans hem fet una molt breu definició de què és el TOC. Podríem definir-ho una mica més d'exactitud?
Claro, sí, sí. TOC es un trastorno que se caracteriza por presencia de dos síntomas de base, ¿no? De obsesiones, que son los pensamientos intrusivos, indeseables, desagradables, y compulsiones, que son acciones o comportamientos, actos mentales que hace el sujeto, el paciente, en ese caso, para dejar de sufrir esos pensamientos, ¿no? Para aliviar la ansiedad que causan esos pensamientos. Pues en breve, eso sería la definición del TOC.
¿Y todos los TOC son iguales?
No, desde luego que no. Es que el TOC es muy, muy diferente. O sea, se presenta de distintas maneras, formas en cada persona. Sin embargo, tenemos algunas características. Y, por ejemplo, el TOC más común, que seguramente mucha gente haya oído de esto, es TOC de limpieza y de contaminación, ¿no? Se caracteriza por pensamientos obsesivos. En este caso, por ejemplo, la persona tiene miedo de hacerse daño o contaminarse por contacto con la suciedad, con gérmenes, y por eso sería una obsesión. Y después la compulsión, ¿no?, que es el segundo síntoma del TOC, sería como evitar tocar espacios sucios, limpiarse las manos 20, 30 veces al día, ponerse guantes, por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de TOC es el más común que se puede observar y que vemos en práctica clínica. Uh-huh. Otro tipo de TOC podría ser, por ejemplo, de duda y comprobación, ¿no? Entonces, en ese tipo de TOC, ese TOC se caracteriza por obsesiones de miedo de cometer un error, ¿no? Por algo. Por ejemplo, lo más típico es no estar seguro si uno ha cerrado la puerta al salir de casa, ¿no? Y las personas, por ejemplo, vuelven 10 veces para comprobar si seguramente la puerta está cerrada. O, por ejemplo, dejar la plancha, ¿no?, enchufada. Y la gente 20, 30 veces puede volver a casa para comprobarlo, ¿no? Pues ese también es bastante, bastante típico, ¿no? Para hablar de más, también es interesante de orden y simetría, ¿no? Que conocemos también de algunas películas, ¿no? Que las personas necesitan que sus cosas estén en un orden o que hayan cosas en un específico orden, ¿no? Y cuando no lo hacen, eso les causa ansiedad, ¿no? Y por eso esta compulsión, ¿no? Porque la idea del TOC es que ese pensamiento, ¿no?, recurrente, indeseable, les provoca ansiedad, inquietud. Y la compulsión es la acción que tiene que paliar esto, ¿no? Por eso también cuando se agrava toda la sintomatología y tal, compulsiones son cada vez más explícitos, ocupan más tiempo, uh-huh. Hay más nuevas compulsiones, ¿no? Y la idea de trastorno es que, porque cada de nosotros tiene alguna obsesión, ¿no? Seguramente tú y yo también. No, ni una vez hemos vuelto a casa para comprobar si hemos cerrado, ¿no?, la puerta. Mm. Pero nosotros le llamamos trastorno cuando ya ocupa bastante tiempo para la persona que hace compulsiones. Por ejemplo, en los manuales se dice más o menos de más de una hora al día, o sea, que la persona gasta en hacer compulsiones, o sea, que volver a comprobar algo, a limpiar manos, o que causa un deterioro en la vida de persona, en funcionamiento social, o en trabajo, o en la escuela. En caso de los niños, por ejemplo, alguien llega tarde 30, 40 minutos porque tiene que, ¿no?, hacer esa compulsión, esa acción, ¿no?, y se le cuesta. Uh-huh. O, por ejemplo, se duerme a las 2, a las 3 porque necesita 2 o 3 horas para hacer esas compulsiones, esos pensamientos, esos, ¿no? Uh-huh. pues entonces lo llamamos trastorno, cuando sí afecta y causa un malestar y problemas con el funcionamiento. Porque uh-huh. cada de nosotros puede encontrar, y seguramente los que nos escuchan también van a pensar, bueno, yo tengo TOC porque tengo que limpiar manos cuando toca algo sucio. Uh-huh. Pero si es una o dos veces al día y no ocupa mucho tiempo, bueno, digamos que es normal. Uh-huh. Pero cuando empieza a ocupar una hora, dos horas, ¿no? Uno no puede salir de casa porque tiene que hacer alguna compulsión, algún ritual. Entonces, sí, eso ya sería un trastorno y un problema, la verdad.
Clar, no és el mateix mirar si t'has deixat les claus una vegada que 50 vegades.
Claro.
T'hi sents identificat, Oriol, amb el que he dit?
Sí, mira, jo el que volia dir, que aquí es parla de varios trastorns de TOC, varios tipus de TOC. Jo el que vindria a dir també és que un mateix pacient pot tindre tots aquests trastorns a la vegada.
Correcte, sí. No? Pot tenir diferents obsessions, no? A vegades el punt en comú de les obsessions molt sovint és la por a que passi alguna cosa, no? És un pensament anticipatori. Llavors, a vegades els rituals actuen amb conseqüència, parcialment aquestes obsessions, no? Sí que és cert que els rituals són conductes que no són proporcionades a la por o a la probabilitat real de que allò passi, no? En algun moment la persona ha associat les dues coses i a partir d'allí, des d'aquesta mateixa por, es produeix un cercle viciós, no? Com explicava el Filip, per evitar justament que allò succeeixi, no? I la persona té una necessitat cada cop més gran de repetir aquelles accions. Però sí que l'habitual, no? És que hi hagin rituals de diferents tipus i obsessions amb diferents matisos o que al llarg de la evolució del pacient les obsessions puguin variar una mica de contingut.
És que és això, es parla molt de... Hi ha els TOCs trentadors, hi ha els TOCs comprovadors, hi ha els TOCs no sé què. Pues jo vols que t'hi digui, em sembla que ho tinc una mica tot. Dic...
Bueno, clar, pot ser, no? Igual com dèiem que
no,
també
ser, no,
hi ha un continuo entre la normalitat i la psicopatologia, no? Tots fem conductes d'ordre i neteja, tots tenim rituals en els nostres hàbits del dia a dia i, bueno, al final tots en un moment donat pues, podem excedir-nos, no?
Sí, també... sí, además, ¿no? L'evolució del TOC és gradual. Lo más común es que empiece poco a poco con un síntoma, dos síntomas o un tipo, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo evoluciona el paciente, porque a veces puede remitir, a veces con la medicación, a veces solo, ¿no? Pero cuando se agrava, también en una parte de pacientes, puede añadir otras, ¿no? Otras obsesiones, otras comprobaciones. Pocas veces algo tan agudo que de repente, ¿no? Durante, por ejemplo, un mes se desarrolla varios TOC, como de limpieza, de comprobación, de, por ejemplo, esos pensamientos religiosos. Realmente es durante años, ¿no? O sea, que se añade y agrava.
Y el que en su
no sé qué, cuál era el caso en tu caso, pero es lo que vemos en la práctica más común.
Y después otra cosa, el TOC no se sabe gaire bé l'origen, crec jo. No, pel que he llegit no se sabe massa clar, però jo tinc sospites de que això pugui ser hereditari d'alguna manera, o per mímesis o per genètica.
Sí, es verdad, ¿no? O sea, son las dos cosas, como con muchas enfermedades, no solo psiquiátricas, ¿no? Interviene la parte genética y la parte ambiental. En TOC, lo que se ha visto es que si el familiar de primer grado, o sea, padre, madre, tiene TOC, el niño tiene la probabilidad de hasta 50-60% que también va a sufrir TOC. O sea, pues es bastante, bastante importante la parte genética. Pero también se vio en los estudios de gemelos, unos zigóticos, o sea, los que son más parecidos a sí mismos, que tienen básicamente el mismo material genético, que solo 60% de ellos, o sea, en 60% de casos, los dos sufrían de TOC cuando uno sufría de TOC. Pues eso significa que aparte de la genética, también hay algo ambiental que puede ser, o sea, algún trauma o alguna otra cosa, ¿no? Se dice de...
Sí.
De varios, o sea, no se ha identificado nunca algún factor ambiental en concreto.
¿Todos los TOC tienen un origen traumático?
No, por eso digo que podría ser, se sospecha que puede ser algún trauma, algún otro tipo de de sucesos que pasaron durante la niñez, pero nunca se haya identificado uno en concreto, que seguramente por eso se vio que el trauma causa esto, ¿no? No se sabe, la verdad.
Això em genera una pregunta. ¿Podría ser que estés més relacionat amb dificultat de gestionar la incertesa?
¿En qué sentido? O sea, las personas con
TOC les cuesta reaccionar a la incertidumbre en l'ambient.
Sí.
I necessiten una estructura molt rígida, uns horaris, unes costums molt rígides. No sé si és una cosa que t'he sentit o no.
Sí, 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 sí. Les persones con trastorno obsessivo compulsivo se descriuen com unes persones més rígides, exacte, no? Que les cuesta més la flexibilitat, no? Acostar-se a los cambios, no? Les gusta, justamente como tú dijiste, no? Seguir algún esquema, no? Y muchas veces cuando se pierde el esquema o cuando cambian del sitio, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el caso de niños de escuela o de trabajo o van de viaje, eso puede ser problemático para ellos y pueden sufrir más ansiedad por eso, ¿no? Uh-huh. El TOC se puede agravar, sí, 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 es eso.
Claro, en el mite popular, mucha gente relaciona eso con el autismo y no tiene nada a ver. És a dir, pots tindre una necessitat d'horaris molt rígids perquè tens TOC i no tindré autisme.
No, la rigidez y la flexibilidad es una característica de la personalidad, uh-huh. Pero no es nada típico del TOC, no es nada solo del TOC, quiero decir, ¿no? Sí. Que la persona puede no tener TOC o puede tener, por ejemplo, autismo o otros trastornos y puede ser rígida o no, o sea, es una característica, ¿no? Pero no es algo solo, digamos, para el TOC, que ocurre en el TOC, ¿no? Obviamente, autismo es totalmente otra cosa, ¿no? Otro trastorno que también es muy interesante, obviamente, pero no tiene que ver con TOC, ¿no? O sea, una persona puede sufrir las dos cosas, obviamente, también, pero...
Claro. I dintre de l'autisme hi poden haver conductes ritualístiques o un pensament més obsessiu, més rígid,
sí.
Però hi ha altres aspectes que ho diferencien, no? L'autisme té altres característiques o dificultats afegides respecte al TOC.
I una pregunta que volia fer és, en quina edat se pot detectar que una persona té TOC?
Bueno, lo más común es que el inicio, bueno, el TOC inicia en 75%, digamos, pues en la mayoría de los casos entre los 7 y 12 años más o menos, ¿no? Empieza la persona, el paciente empieza con primeros síntomas, ¿no? Pues desde entonces ya se podría detectar, ¿no? El TOC. Después otro pico hay a los años, a los 20 años, 25 años más o menos, ¿no? Pero la mayoría empieza con alguna obsesión, alguna compulsión a los 7, 12 años.
I per què heu comentat de que el TOC tenia uns primers símptomes i després pot tenir uns altres símptomes?
Sí.
¿No son siempre los mateixos? ¿Es van cambiando?
Sí, o sea, la evolución, lo más común, en 90% de los casos, es que es gradual, ¿no? Empieza poco a poco y con meses, años, se desarrolla. Y depende de cada paciente, porque a veces puede remitir, o sea, desaparecer en unos años. Pero a veces se agrava y se añaden otras obsesiones, otras compulsiones. Y también es muy típico que, como se agrava, las compulsiones, o sea, los actos que la gente hace para aliviar la ansiedad que causa obsesión, ya no sirven. Y entonces la persona hace más compulsiones, más actos para aliviarse esos síntomas, por ejemplo, lava más manos, después añade también desinfectante a las manos, ¿no? Y eso puede agravar, ocupar más tiempo el día, y, ¿no? Hasta que la persona ya colapsa y deja de, por ejemplo, ir al trabajo, deja de contactarse con los amigos porque tiene que hacer esa compulsión en casa, y eso es la señal ya que, bueno, el toque es bastante severo. No.
Després, un altre mecanisme de manteniment del TOC o d'empitjorament és la evitació, no? El fet de que a vegades, sí, per la pròpia interferència del trastorn, la persona es vagi aïllant més, tant a domicili com de les relacions socials, fa que a vegades estigui més exposat a les obsessions, no? A ser una mica presa del seu propi pensament i vagi desenvolupant més pors a través de la rumiació, llavors això s'enllaça amb nous rituals, no? Llavors, aquesta evitació de l'entorn, una mica el que fa és obrir la porta a que apareguin també noves preocupacions. Després també, quan hi ha un TOC en curs, les vivències, potser estressores de la vida, es viuen diferent, impacten sobre aquesta base de pors, no? I fan que la persona entengui aquestes vivències dintre d'aquest sistema d'alerta. No sé si... Sí, me explico.
Yo incluso diría que evita la habitación, cuando aparece habitación, que alguna persona ya no sale de casa o evita ir a, o evita algunas situaciones para que no ocurra esa ansiedad, eso ya es como, ¿no?, otro nivel, bueno, sí, algo más grave, ¿no?, porque empieza a evitar, ¿no?
Y la, y la pregunta del millón, ¿esto tiene cura?
Sí, 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 sí.
Potser més que cura hauríem de parlar de remissió o de control d'aquests efectes, no?
Clar. No, no, de cura, de cura.
És una pregunta complexa, no? Clar, una mica també com us explicàvem, el TOC també té unes arrels a la personalitat, depèn de la persona, més o menys profundes, no? Pot haver un funcionament de base, de personalitat ja més obsessiu, més evitatiu. Clar, la cura com a tal, com a remissió de símptomes i millora completa funcional, depèn de molts factors, no? Depèn de la comorbilitat, no? De amb quins altres trastorns es presenta acompanyat el TOC, depèn de la personalitat, depèn de la vida de la persona, la prèvia, no? Exposició a trauma, quantes coses a mi m'han passat que m'han generat aquestes pors i en quina mesura em poden tornar a passar, i dels suports també que té la persona a nivell del seu entorn. Però respecte a la pregunta, no, el TOC té tractament, no? El que passa que sí que és cert que la evolució a vegades pues, depèn d'un conjunt de factors molt diferent.
I bueno, el que has dit ara, el TOC és compatible amb d'altres trastorns?
Sí, 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 de fet, no? Hi ha un, sí, molt índex alt, un índex molt alt de comorbilitat.
Sí, hi ha molta comorbilitat. La més comun, o sea, el trastorn més comun, comórbido, és d'ansietat, justament, no? O sea, perquè la persona a la que les obsessions, les idees le causen ansietat, és, bueno, és bastant lògic que després pugui desenvolupar un trastorn d'ansietat, o sea, que... Eso es lo que quiere decir la razón de la ansiedad, o sea, porque cada de nosotros, cada persona tiene alguna ansiedad en su vida durante el día, pero la razón de la ansiedad es como ansiedad exagerada, que ya ansiedad...
incluso física, ¿no?
Sí,
a
física,
veces vemos.
Puede, sí, y aparece en las situaciones normales, ¿no? Que normalmente no deberían de causar ninguna ansiedad, pero sí. También depresión, por ejemplo, ¿no? Las personas que evitan después por las obsesiones y compulsiones ir al colegio, al trabajo, también, o sea, aíslan más, eso también puede provocar, ¿no?, más trastornos depresivos, ¿no?
Pues, pero estos son causas del TOC, o sea, cosas que vienen dadas por el TOC.
Sí.
No, yo quería decir si teniendo el TOC de base, puedes tener también un autismo, un TLP o...
Sí, 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 vale. Sí, sí, sí. Bueno, humano, es, en general, el cerebro humano es muy complicado, ¿no? Hay, puede tener de todas las constelaciones, o sea, de trastornos, ¿no? Y... TOC o puede secundariamente provocar por la causa del TOC otras enfermedades o problemas como ansiedades, depresiones, incluso adicciones, ¿no? Porque alguien ya sufre tanto que empieza, por ejemplo, a ayudarse con el alcohol. Pero también de primero pueden existir varios trastornos como TOC, con autismo, por ejemplo, que autismo es un trastorno distinto, pero sí también se vio que hay comorbilidad entre TOC y autismo. O, bueno, o TDAH, por ejemplo. En niños es muy típico, por ejemplo, que TOC, una triada de síntomas, de TOC, de trastorno por tics y de TDAH, ¿no? Se vio que muchas veces ocurren los tres trastornos a la vez, pues sí, obviamente puede ocurrir comorbilidad desde principio.
Y refiriéndose a lo que es la obsesión-compulsión, ¿qué relación hay entre lo que es el pensamiento y un sentimiento? Es decir, una persona dice, tengo que ponerme la zapatilla en el pie derecho 3 veces, porque si no, luego va a pasar esto. ¿Qué relación hay entre ese pensamiento y el sentimiento de que alguien esté sufriendo porque uno no se ha puesto la zapatilla 3 veces en el pie derecho?
¿Vols dir com es fa la relació entre una obsessió concreta i una compulsió?
Sí.
Bueno, de vegades això pot ser perquè hi hagi un fil conductor lògic, no? Pues, per exemple, la por a contagiar-me seria un altre cas, no? I el rentar-me les mans, pues, bueno, el fil conductor lògic és que jo elimino els gèrmens que hi puguin haver i no m'entren al cos, no? Però hi ha altres relacions que no són tan evidents, que es fan pues, una mica des de la por i des d'entre cometes la casualitat de que en un moment donat, no? Pues, acció-reacció associat amb aquesta preocupació, jo he fet això, m'ha baixat l'ansietat o la situació ha millorat. No? Vull dir, a vegades hi ha relacions causa-efecte que es fan des de... Bueno, des d'una relació d'atzar, no? De que en un moment donat coincideixen dues situacions, l'ansietat es calma, la situació millora i jo aprenc que fent això el meu pensament millora.
Aquest és un tema molt interessant i en podríem parlar molta estona, però crec que hi ha dues preguntes molt, molt, molt importants. És difícil conviure amb una persona amb TOC?
Sí, clar, a vegades amb persones amb TOC ens podem, amb el seu entorn, no? Ens podem trobar dues coses. O bé que l'entorn no ho entengui i s'enfadi i els hi retregui, que inclús si aquestes conductes no tenen una relació aparent amb les obsessions o l'entorn de la persona no sap ben bé quin és el contingut de les obsessions, una mica el que faci és castigar els símptomes. Clar, la persona amb TOC, sobretot als inicis, no, és molt conscient de que el que fa potser a vegades coixeja una mica de lògica. No? Llavors, el fet de que el seu entorn li retregui, que allò no té cap sentit, generalment no l'ajuda, només el fa sentir més culpable amb una persona que ja té consciència de malaltia, no? Altres vegades el que ens podem trobar, no, com a, parlant una mica d'estratègies de gestió inadequades, és que l'entorn de la persona amb TOC una mica l'ajudi als seus rituals, perquè com que veu que pateix tant, no, pues a lo millor, si estem parlant de neteja, pues fan conductes de rentat, si estem parlant de comprovació, l'ajuden a comprovar o comproven per ell... Bueno, que entrin una mica en la dinàmica del trastorn, no? Cosa que, bueno, no es tracta tampoc de confrontar-lo excessivament i, per exemple, pues, tenir les portes de casa obertes, però el que recomano és que no entrin tampoc a reforçar aquests rituals.
I algun consell sobre algo que sí es podria fer per ajudar-lo o acompanyar-lo?
Bueno, sobretot, jo penso que és important també poder animar amb aquestes persones a venir a tractament, perquè com us dèiem, bueno, no m'he explicat molt, no? Però hi ha tractaments efectius pel TOC, és una malaltia que està molt estudiada. Sí que és cert que l'evolució és lenta, no? I que a vegades és dur, no? L'entrar a tractament, però al final la funció de la família és fer de família, és fer acompanyament i animar la persona a tractar-se, animar a exposar-se a les seves pors i poder donar una visió de suport efectiu, no? De jo estic aquí amb tu per acompanyar-te.
Sí, yo diría que la familia no debería criticar a la persona con TOC por sus obsesiones y compulsiones, pero tampoco debería reforzar esos comportamientos, ¿no? O sea, más bien neutra, o sea, o, digamos, entender o mostrarle que entiende que la otra persona está sufriendo porque no lo está haciendo a propósito, sino es una enfermedad, ¿no? Aunque, obviamente, es como siempre con las enfermedades psiquiátricas, que la gente que no las sufre no entiende muy bien de qué pasa, ¿no? Y incluso quiere que la gente que sufre esa enfermedad se comporte normal, que es muy difícil, ¿no?
Claro.
Doncs em sembla un consell molt adequat per poder acabar. Moltes gràcies, Raquel, Oriol, Montse i Filip.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aquí el debat de Sortint del Cercle. Abans de marxar, passem a la recomanació cultural amb la Sílvia. Bon dia, Sílvia. De què ens parlaràs avui?
Bona, Jordi. Doncs faré la recomanació de llibres, pel·lícules, una sèrie i afegiré alguna cosa més, però això al final. Els llibres són dos. Són Les obsessions i el toc, una addicció al pensamiento, de Manuel Hernández Pacheco, y a la otra es Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que es un presentador de televisión que supongo que tothom coneix. Las películas son Mejor imposible, de l'any 97, coprotagonitzada per Jack Nicholson i la Helen Hunt, supongo que tothom li sona, i és una comèdia. Parla d'un personatge així, però amb toc, però és una arcomèdia, no aprofundeix, diguéssim. I l'altra és de l'any 2017, que sí que ja és més nova i que sí que realment es diu Toc Toc. Evidentment, parlen de Toc, és una pel·lícula que està protagonitzada per molts actors de moda, Paco León, Alexandra Jiménez i molts altres, però passa dintre de la consulta d'un... Bueno, la sala d'espera d'un psiquiatre que no ve. I llavors, què passa allà? En 10 tocs? Pues mireu la pel·lícula. Us recordo que també la sèrie Monk també és sobre el toc. I la nova secció, que és molt petiteta, és parlar...
La sèrie Monk, pots donar un parell més de detalls? Què és aquesta sèrie?
Bueno, la sèrie Monk és una persona que és com un policia, però no és policia, és investigador, i el que fa és utilitzar les seves obsessions i els seus tocs per aprofitar per veure el món d'una altra manera, d'un altre punt de vista, que no veuen la resta, i així poder resoldre casos. Per això, a vegades hem de mirar des d'un altre punt de vista les coses, sobretot els trastorns mentals. I volia a la nova secció parlar de gent famosa, que a vegades serveix per normalitzar, perquè a vegades nosaltres mateixos no som prou exemple, per desgràcia, però persones com el Leonardo DiCaprio i la David Beckham, el Zuhaite Gurruchaga, que per cert és un jugador de futbol de la Real Societat i que ja està a fora, va escriure també un llibre que es diu Subcampeón, que parla de la seva el seu procés, i que va ser molt patidor, però ho fa en tot d'humor. Com sembla que tothom del toc ho fa tot en tot humor. No sé per què. I també tenim la J.K. Rowling, la Susie Caramello, la Camila Cabello, i n'hi ha molts. Només heu de consultar a internet, i espero que us hagi agradat aquesta nova secció.
Molt bé. I ens pots recordar l'autor del primer llibre, que potser algú no l'ha escoltat bé abans?
Perdó. El doctor... Disculpa, que el tinc al full. El doctor Manuel Hernández Pacheco. I us recomano molt aquest llibre perquè és de les primeres persones que parlen de les seves experiències, però també el doctor també fa insereix en els tocs.
Moltes gràcies, Silvia.
De res.
I fins aquí el gràcies. Programa d'avui. Us han parlat Raquel, Oriol, Montse, Filip, Sílvia i qui us parla, Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris, dubtes, peticions al nostre compte d'Instagram @sortindelcercle. Ens ho trobem a la propera emissió de Sortint del Cercle.
Es la existencia, ya lo sabemos, nos salen las cuentas, yo ya me entiendo, qué clase de vida, hay ciertos momentos, no es solo el dolor, yo ya me entiendo. Son cartas marcadas, no seamos ingenuos, trabajos en vano. Yo ya me entiendo, al don del olvido, no puedes por menos. Lo frágil resiste, yo ya me entiendo.
Yo ya me entiendo.
Sales, lo peor está dentro. Feliz nunca he sido. Yo ya me entiendo. El arte que es largo, quizás solo eso. Y aún así, sin embargo, yo ya me entiendo.
pensándolo bien, si yo fuera serio, destino es carácter. Yo ya me entiendo, no solo es el vino, me viene de lejos, hay vidas y vidas. Yo ya me entiendo.